La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Encetem de nou aquest espai d'informació política a la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts i benvingudes al Parlem-ne. Temps avui per a la formació de Convergència i Unió per al grup municipal. Avui al nostre estudi ens acompanyen els regidors Joan Pere Gómez i Sarai Pastor. Regidors, molt bon dia i també bon 2017.
Bon dia, Dani.
Molt bon dia.
Comencem de seguida a repassar tots els temes que formen part, doncs, diguem-ne, dels darrers dies i setmanes, perquè ja feia, doncs, des del 2016 que no els acompanyàvem a aquest espai polític, i sens dubte podríem dir que una de les eines bàsiques, essencials i principals per la gestió municipal és el pressupost. Es va aprovar a finals del mes de novembre i encara no havíem tingut temps d'analitzar-lo amb vostès, ja que quan vam parlar de pressupostos parlàvem de abans de que es portessin a aprovació. Ara ja un cop aprovats els comptes ja es coneixen. Volem conèixer una mica quina és la valoració, quines són les opinions que verteixen des del seu grup municipal sobre els comptes del 2017 al nostre municipi.
Sí, una vegada més des d'aquí volem dir que han sigut uns pressupostos que de veritat, los de ara farà un any, els primers que va fer l'actual equip de govern, els hi vam donar una abstenció positiva, pues, perquè pensàvem que portaven un any, sabien d'on veníem, que eren moments molt difícils i per tal els volíem donar un vot de confiança. Esta vegada ens vam veure obligats a votar que no, sobretot per dos motius. Un és perquè, sent els segons pressupostos com són, veiem que no aprenen dels errors. I què vull dir que no aprenen dels errors? I és que crec que som l'únic poble que hi ha a Catalunya amb el qual l'oposició se la menystia, no se li dona la documentació, no s'accepta que nosaltres estem a l'oposició, per tant, una de les nostres eines importants és la de fiscalització al govern, i no se mos deixa treballar com ha de fer lo màxim lo grup municipal de Convergència, que som lo grup que té més vots i més regidors de tot lo consistori. I així va ser, mos van convocar amb una comissió informativa i un dia per l'altre al ple. Però és que el més normal, que abans també, i abans es feia, amb tanta crítica que se li feia al govern d'abans, és que donàvem temps i formes perquè la gent no pogués estudiar, perquè la gent s'ho pogués preparar, perquè poguessin haver propostes, però és que nosaltres no se mos menysté contínuament. I per això vam dir, mentre se mos menystingui d'esta forma, nosaltres no podem fer d'oposició, i volem dir que nosaltres som un engranatge importantíssim de la democràcia i de la democràcia local. I per això mos vam veure obligats a votar que no. Ara bé, a banda d'això, van haver també motius de continguts. Això és un motiu de forma. Mm-hmm.
En parlem una mica d'aquests motius pels quals es van, finalment, des de tots els regidors del seu grup, votar que no als comptes per aquest 2017, als pressupostos. Per exemple, una de les qüestions que més critiquen podria ser que, segons el seu punt de vista, no s'estan agafant mesures per reduir el deute municipal.
Sí, clar, mos estranya perquè com vam entrar tots aquí a governar, tots podíem parlar, tots érem sabedors que havia un deute. Podrem estudiar si era 29 milions d'euros o era 30 i pico, com ara diu l'actual govern. Perquè, bueno, després, si vols, també parlarem sobre quin és el deute real, que encara a hores d'ara no ho sabem. Però sí que és una realitat molt clara, és que per a reduir el deute hi ha tres coses que són primordials, si es vol fer. I una és la de reducció de personal, capítol 1. Aquí no s'ha fet absolutament res. Que ja podem estar d'acord, molt bé, s'ha entès de que no es toqui que l'actual personal, que estem en més de 150% a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, continuï així, la qual cosa en alto respecte, però no s'ha fet, era una de les mesures que podíem fer. Bueno, sí, l'únic que s'ha fet ha sigut fotre el carrer a les úniques tres persones que havien treballant per les urbanitzacions, i una vegada més es demostra, pues, la poca sensibilitat que té aquest equip de govern per les urbanitzacions, perquè l'única gent que teníem treballant de manteniment, una brigada de dues persones a les urbanitzacions i una persona que coordinava tot el tema de les urbanitzacions, se les ha fotut fora un dia per l'altre a les úniques persones, i es demostra, pues, la falta de sensibilitat, perquè nosaltres pensem que les urbanitzacions són part del poble i per tant ha d'haver un cert reconeixement sobre elles, i estan cada dia més deixades. I bueno, això va ser l'únic que vam poder fer, però no s'ha fet res més. A banda d'això, un altre tema que podíem fer era el tema de la pujada d'impostos, que com que van dir que no es tocarien, doncs tampoc no s'ha tocat, no s'ha fet cap política impositiva més forta. I el tercer tema, i jo penso que és aquí on el nostre grup més incidit, que no és ni amb el personal, torno a repetir, nosaltres tampoc no haguéssim fotut gent fora, ni tampoc haguéssim pujat impostos, que quedi molt clar, però vull dir que són dues mesures que s'haurien de fer per reduir el deute, que nosaltres tampoc no haguéssim fet, però una tercera mesura que és important, que és el tema de majors inversions, atraure inversions al poble. I tenim una pastilla al costat del Mercadona a la qual haguéssim pogut vendre i poguéssim tindre ingressos directes per l'Ajuntament. Tenim una pastilla al costat, a primera línia de mar que podríem fer un hotel a primera línia. Tenim diferents coses. Teníem una urbanització de màxima qualitat i on se preveia que vindria gent amb uns valors ecològics i mediambientals que podrien aportar més ingressos al poble de l'Ametlla de Mar. Tenim més opció. Hem de ser capaços de sortir dels despatxos i anar a voltar i anar a portar gent que pugui invertir en aquest poble perquè així tenim més ingressos i així d'aquesta forma podrem reduir el deute. Però jo em pregunto, què s'ha fet d'aquestes tres coses? Res. Zero. Els pressupostos segueixen sent una còpia del que eren els pressupostos de fa 4 anys. Una còpia idèntica, no s'ha canviat en res. I ara ho veureu amb un exemple. Ara ve la Candelera, que per cert, des d'aquí aprofito, encara que mos quedin uns quants dies, com que no vindrem més a la ràdio, a desitjar a tots una bona Candelera i si algú va al Perelló, un bon Sant Antoni. Ara bé, les festes de Candelera són les mateixes que es feien abans. Les mateixes. Ara, per la Candelera i per les festes sí que hi ha quartos, cosa que en altres, pues, bueno, si això es pensa que ha de ser així, endavant, avant les atxes. Però ho vinim a dir-ho amb un sentit de que no s'ha canviat res, tot el que es feia abans s'està fent ara, i el pressupost és un copiar i pegar, amb una sola diferència, que al capítol d'inversions tenim zero. No hi ha ni un euro per inversions. Això sí, seguirem pagant lo de sempre i seguirem fent lo de sempre. Però d'anar a buscar inversions per intentar que el poble creixi i per intentar que amb aquest poble hi hagi una mica més d'alegria, res de res.
Ara entrem una mica més al detall de l'aspecte d'inversions o de propostes també, però abans ha apuntat el tema dels impostos, és cert, no hi ha hagut, diguem-ne, directament una pujada dels impostos per part del govern municipal o bé des del ple municipal, que al final és una decisió que s'acaba aprovant en sessió plenària, però sí que és cert que coneixíem que a través d'una actualització cadastral els contribuents pagaran un 4% més d'IBI aquest 2017, tot bé motivat, doncs, com dèiem, per aquesta actualització que ha fet Hisenda. Com entomen aquesta notícia des de Convergència i Unió?
Ells van dir que no es pujarien els impostos, estan pujant els impostos, ara ens diuen que no és culpa d'ells, però bueno, suposo que alguna cosa l'Ajuntament hauria pogut fer en temps i forma per intentar que això no fos així. No obstant això, doncs, bueno, ells sabran per què ho han fet i a partir d'aquí el que és una realitat és que la gent de la Cala haurem de pagar més impostos via l'IBI.
I respecte a auditories, coneixíem justament el passat divendres en aquesta casa que l'alcalde donava a conèixer que es tenien els primers esborranys ja de les auditories que van encarregar sobre processos de gestió que tenien diversos capítols analitzats. Però vostès parlen sempre, i abans parlava de la xifra del deute, d'una auditoria econòmica que clarifiqui quin és l'endeutament real del consistori. No els hi serveix aquesta auditoria? Entenc que hauran de conèixer doncs, què és el que diu, també entenc, però demanen una que sigui explícitament econòmica?
Nosaltres no demanem res. Qui es va presentar en unes eleccions i van dir que farien una auditoria, ho han dit els quatre vents, van ser l'actual equip de govern, Esquerra Republicana i els socialistes. I preguntem, ara m'esteu parlant, perquè nosaltres també tornem a dir el mateix, la falta d'informació i el poc respecte cap a l'oposició. Abans
Sí.
dia que anem amb un plenari per tenir els pressupostos i no se mos dona la informació ni en temps ni en forma. I ara resulta que estàs parlant tu ara d'una auditoria, me penso que és una auditoria de processos, que és el primer que ara nosaltres sentim, no ho sabíem, no se mos diu. Però a qui volem enganyar? Què és auditoria de processos? Ells van dir una auditoria econòmica.
És més, el programa d'Esquerra del 2015-2019, cito textualment a Hisenda, realitzar una auditoria econòmica per conèixer detalladament la magnitud del deute. Aquesta auditoria també ens ha de servir per a buscar la millor solució per reduir-lo. Nosaltres no estem parlant d'auditoria econòmica perquè nosaltres volem. És el que ells van prometre. Per tant, no ens serveix una auditoria de processos, sinó hi ha una auditoria econòmica primer per conèixer el deute real, perquè a hores d'ara crec que ningú de nosaltres lo sap.
Com molt bé explica la Sarai, i m'agradaria que ho tornés a dir literalment si convé, això està agafat del programa d'Esquerra Republicana. Una auditoria econòmica és això. Ara se mos inventen una auditoria, com has dit, una auditoria
de processos.
Processos auditoria, de gestió, és un nom que no és nou, és un nom que
clar,
fa temps que
una auditoria
que
de processos de gestió, és que ho he dit irònicament de preguntar-te el nom perquè és que em fa gràcia tot que se mos vulgui enganyar la gent del poble d'esta manera. Ara mos volen fer una auditoria de processos de gestió, però textualment, mira què diuen al programa electoral, diuen una auditoria econòmica per sàpiga, i nosaltres volem una auditoria econòmica, perquè no la fan? Perquè no mos diuen una vegada quin és el deute real? Que no enganyen més al poble. Per què? Perquè s'amaguen darrere del deute, s'amaguen darrere de les paraules, perquè estan amagant la seva incapacitat. I la seva incapacitat és que no surten dels despatxos, no són capaços de tirar este poble endavant. I em sap molt de mal, però és que torno a repetir. Agafeu el programa d'Esquerra Republicana i veureu que moltes d'aquelles coses que van prometre el programa, i no ho diem nosaltres, van dir-ho ells que ho farien, no ho estan complint. No ho estan complint. I com se demostra? I jo només nosaltres, evidentment, ho hem fet diferent, però és que esperem i desitgem, no?, que aquests 4 anys no siguin un mandat on només se pare del deute i que amaguin la seva incapacitat de tirar el poble endavant només per la situació econòmica. Una situació econòmica que amb aquesta auditoria econòmica sabríem realment quina és, i ara ja no la faran. Ja no faran una auditoria econòmica. Ara m'ho dic que faran una auditoria de gestió de processos. Però és que el poble te la cala, i torno a repetir, vull aquí donar un discurs de potència, un discurs d'alegria, un discurs de que mos hem de creure. És que el poble de la cala té capacitat i potencial per tirar endavant. Des del no i des de la queixa contínua no mos en sortirem. Hem de sortir del despatx i hem de buscar solucions, que les hi han, però evidentment, si només mos quedem al poble, només no sortim dels despatxos i siguem dient que la culpa és dels altres, mos passarà com ha passat durant tant de temps, durant més de 40 anys, a Cuba. Que mentre Fidel Castro i Raúl Castro van tenir l'excusa de dir que la culpa és dels yanquis, el poble cubà ha estat durant 40 anys morint-se de gana i malvivint. Ara, quan havien de fer canvis, havien de fer alguna cosa, la culpa dels yanquis, això els va servir d'excusa durant 40 anys. Espero que el poble de la Cala, aquests 4 anys, no sigui el mateix. Que la culpa és d'un altre, la culpa és de l'Andreu Martí, per tant, nosaltres ens servim de no fer res perquè la culpa és de l'altre. No, no. Este poble pot sortir d'esta crisi. Però hem de començar a actuar. I torno a repetir. I permetem. El 2016, i llegeixo textualment, l'informe preceptiu de la interventora de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ens diu que, vist l'incompliment de tots els indicadors anteriors, cal que l'Ajuntament aprovi. Ens diu A. Un pla econòmic financer que s'ha de fer en el termini màxim d'un mes i un pla de sanejament en un termini de 3 mesos. I això, mos diu, este pla de sanejament mos diu reducció de despeses, no s'ha fet, concertació en operació de préstec, no s'ha fet, o aprovar el pressupost amb un superàvit de més menys 6.000 euros, no s'ha fet. I mos diu, això està firmat el 28 de febrer del 2016. 2016. Tu t'agafes ara l'informe preceptiu que es va fer també ara, després d'un any, i mos diu, el mateix diu, torno a incidir que encara no s'ha fet ni el pla econòmic financer ni el pla de sanejament. O sigui, que allò que s'havia de fer en un mes, en 3 mesos, després d'un any, ni s'ha començat. On estan les mesures per sortir per treure aquest poble de la crisi? Ara, on està l'auditoria econòmica? Siguem igual. El pressupost és un peguer copiat del que s'havia fet sempre amb una única diferència, que ara hi ha el capítol d'inversions, 0 euros.
Avançarem sobre el tema d'inversions, els 0 euros o diferents euros, d'aquí uns instants, en aquest espai del Parlem-ne avui amb els regidors Joan Pere Gómez i Sarai Pastor. Seguim avançant amb temes municipals, justament sortia el mateix dia en el qual s'aprovaven els comptes del 2017 en sessió plenària, una denúncia per part de 2 representants dels funcionaris de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en el qual doncs posaven en coneixement el Departament de Treball presumptes irregularitats en les contractacions dels advocats i del nou enginyer municipal. També doncs, explicaven el coneixement de fiscalia de suposades contractacions a familiars i persones afins al govern municipal que, segons apunten aquests dos representants sindicals, vulnerarien els principis de publicitat i lliure competència. A més, també en aquest comunicat que van emetre els mitjans de comunicació denunciaven que la gestió de l'actual govern doncs, va posar el cos de la policia local en una situació de no poder complir amb els serveis mínims, dotant doncs, d'una presència simbòlica, diuen, al cos policial. D'altra banda, des del govern municipal doncs, bé, van negar qualsevol irregularitat i van condemnar aquestes acusacions doncs, al·ludint a que són fruit de l'acord que s'està gestant o que s'està debatent, l'acord de funcionaris, i que podria ser maneres de bé, intentar aconseguir alguna cosa. Quina visió en tenen des de Convergència i Unió d'aquestes denúncies sindicals?
Doncs bé, Dani, com tu dius, va haver una mateixa denúncia dels representants sindicals, una pel que fa a la contractació de familiars i amics del govern i l'altra pel que fa a la falta d'efectius de la policia local. Nosaltres ja fa un any ja vam denunciar-ho, vam denunciar que faltaven efectius a la policia local, que hi havia moltes baixes i que la situació s'havia d'arreglar. Com bé hem dit abans relacionant amb el pressupost, no s'ha variat res del pressupost, no s'han baixat partides com la de festes, que es podria baixar per pujar, per exemple, partides com la de les destinades a reforçar la policia local. I crec que l'any passat potser no se mos va entendre, crec que ara s'ha entès el que estàvem dient que falta gent a la policia local perquè el poble de la Cala és gran, hi ha molt de terme, hi ha moltes urbanitzacions i creiem que s'estan augmentant els actes vandàlics i que falta molta vigilància, sobretot als torns de nits, perquè moltes vegades se troben que només hi ha un policia sol i no pot sortir a patrullar. D'altra banda, pel que fa a la contractació d'amics i del govern i familiars, vam demanar fa un any, en data 10, no, fa un any ja, fa un any i mig, 10 de novembre del 2015, còpies dels contractes laborals dels treballadors i decrets de nomenament. Estem al 2017, al 16 de gener, 18 de gener, perdó, i encara no ens han donat la informació. Per tant, nosaltres no podem fiscalitzar el govern perquè no tenim la informació per poder fer d'oposició.
Aquí voldria sumar amb el que comenta la Sarai, que nosaltres ara fa un any en cap moment vam fer cap manifest en contra de la policia local ni molt menys, simplement vam denunciar un tema que era que dèiem que la policia local no sortia als torns de nits, com ho va explicar la Sarai, perquè només hi havia un sol efectiu, i bueno, en aquell temps pues, va haver un comunicat de la mateixa policia local volent desmentir-nos, i es va fer-se públic, va sortir a la pàgina publicat a la mateixa pàgina web al Facebook de l'Ajuntament, i al cap de l'any no deixa de ser curiós que els mateixos que ens van dir fa un any que ens van, diríem, desacreditar i vam dir que no diem el correcte, al cap de l'any la mateixa policia, el mateix representant sindical, la mateixa policia local, és la que ens dona la raó i ens diu que això estava passant. I torno a repetir, nosaltres només intentem, no anem ni en contra de la policia local ni en contra de l'equip de govern. Només vam dir que pensem que un poble com el nostre, que té tantes urbanitzacions, és bo que poguéssim fer els torns de dues persones per la nit, perquè les urbanitzacions i el casc urbà a la nit és molt important que la policia local ens patrulli, perquè els Mossos d'Esquadra no estan només a la Cala, els Mossos d'Esquadra estan per totes les Terres de l'Ebre i, evidentment, l'eficàcia de la policia local a nivell de seguretat pel nostre poble és molt important. I això ho volem sumar, amb el que comentava ara la Sarai també, que no només que no ens donin la informació amb aquest tema, és que no ens donin informació amb molts més temes, que si a mi m'agradaria, sí. Si la Sarai ho porta aquí, que ho pogués dir-ho, però és que sí. Ho diem per escrit, registre d'entrada per escrit a l'Ajuntament, ho diem als plens de manera oral, ho diem als plens de manera escrita, no se mos dona la informació, se mos tip per no res, i això no pot ser que el grup municipal que ha tingut més vots i té més regidors se mos tingui este menyspreu continuat. Això ni a les pitjors èpoques dels governs anteriors de Convergència i Unió, quan se criticava que no havia transparència, se va fer. I ara estan fent el que no s'havia fet mai, que és menystenir contínuament el grup municipal de Convergència, el grup que té més vots i més regidors d'aquest Ajuntament.
I a més, tornem a fer referència al programa una altra vegada d'Esquerra, que prometia la seva campanya electoral més transparència que mai. Te cito textualment tots els documents en registre d'entrada que hem demanat: 10 d'agost del 2015, 11 d'agost del 2015, 10 de novembre del 2015, 11 d'octubre del 2016, 11 d'octubre del 2016, 20 d'octubre del 2016, entre altres peticions. relacionades amb la cala gestió. Doncs bé, des de documentació econòmica, despeses que hem demanat a partides i a regidories, còpies de contractes laborals, etcètera, 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 i un llarg etcètera, que mai mos han contestat. Així com preguntes al ple que han fet directament, que tampoc han sigut contestades al moment.
Per tant...
Així com permetem, com també va vindre l'altre dia aquí, la nostra regidora, l'Eva, també va comentar, que també hem demanat informació, per tindre informació de saber temes d'esports,
sí,
al poliesportiu.
Perquè sabem que el poliesportiu falta, bueno, s'ha d'arreglar, falten accions, també sabem que falten accions al SEM i al camp de futbol, sobretot a les instal·lacions i queixes i suggerències dels clients. També se mos va dir que se mos enviaria, fa mesos que tampoc se mos ha enviat la documentació. No podem fer tasca d'oposició com s'ha de fer perquè és que no tenim res per fer-la.
Com també, Sara, si m'equivoco, també hem demanat informació al tema de festes i tampoc...
Sí, 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 sí. Hem demanat una relació de despeses a la partida de festes i cultura i joventut. També l'hem demanat a Turisme, a la regidoria de Turisme. També volem saber quina és l'import de la taxa turística del 2015 i a què s'ha destinat, tampoc ho sabem. Quina és la durada del contracte de l'estació nàutica, tampoc se sap. I bé, un seguit de coses que no sabem, que no tenim.
I el que des d'aquí volem dir a la gent és que nosaltres tenim el compromís d'estar a l'oposició durant 4 anys i encara que vam ser el grup que va traure més vots, tant en regidors, amb vots absoluts, com també tenim més regidors que ningú, ja hem assumit molt clarament que hem d'estar durant 4 anys a l'oposició i desitgem que l'actual govern governi bé, però s'ha d'entendre que a banda de fer una oposició constructiva, que l'estem fent, perquè no som una oposició ni molt menys destructiva, i a vegades hi ha gent que pel que ara ens diu, home, hauríeu de fotre més canya, no, el problema és que estem sols a l'oposició, l'actual grup de Convergència, però fem el que toca, intentem fer d'oposició fiscalitzadora, que és una de les nostres responsabilitats, però no podem fiscalitzar el govern perquè la informació que donem no se mos dona, se mos menysté contínuament, i això crec, sincerament, que al segle XXI, amb l'actual govern que tenim, que diu tant que és d'esquerra i parla de transparència i dient que ells, això no passaria, doncs, realment, des d'aquí, preguem que, per favor, se mos tingui en compte. Preguem que, per favor, que el pròxim pressupost no se mos doni un dia per l'altre pressupost i al cap de 2 dies s'aprovi el d'això. Preguem que se mos tingui en compte, preguem que se mos escolti, perquè nosaltres seguim estant disposats a ajudar aquest equip de govern per tirar el poble endavant.
Per tant, lamenten una manca de transparència per part del govern municipal?
I manca d'informació.
Sí,
la
sí, sí.
Sarai, abans, si vols, ho tornem a llegir.
És que a més no és una qüestió personal ni de partit. Tots els documents estan entrats en registre d'entrada per l'Ajuntament, estan per escrit. No és una qüestió ni de xarxes socials ni de denúncies al ple. No, és que no és ni preguntes orals. És que són preguntes que han estat entrades per escrit en registre d'entrada i en una data. Per tant, creiem que no podem fer la nostra tasca ni per a bé ni per a mal. No estem dient que necessitem això per fer mal, sinó que necessitem això per jutjar com ha de ser i objectivament a l'equip de govern.
Vam anar al secretari de l'Ajuntament per a queixar-nos formalment del que estava passant, ens va dir que teníem raó, que això per llei estan obligats a contestar-nos, però si no ens contesten, doncs que ho denunciéssim. El que passa és que si ho denunciem, quan un jutge ens donarà la raó, s'hauria acabat ja l'actual legislatura de l'actual govern i ens donarà la raó com els tontos, però el fort és que el mateix secretari ens donarà la raó dient-nos que sí, que l'obligació de l'actual equip de govern és la mateixa informació, aquesta informació que no ens donen. El que passa, clar, sabem que si els denunciem amb lo lenta que va la justícia, doncs com ens donen la raó, ja segurament l'actual equip de govern no es tiran, si n'hi seran uns altres.
Seguim avançant amb el programa. Ja hem superat l'Equador i creiem que també hi ha temes del dia a dia. Hem parlat de pressupost, hem parlat d'aquestes denúncies sindicals, hem parlat de la transparència que pot tindre el govern municipal cap a l'oposició. Si els sembla, parlem del dia a dia al nostre municipi, de l'estat dels carrers, de l'estat dels equipaments municipals. Abans feien referència doncs, a les zones esportives del municipi. Quin és una mica també, en aquest sentit, el balanç que en fan de l'estat del municipi a hores d'ara?
Sí, Dani, jo crec que com qualsevol calera més, si fas una passejada pel poble veuràs que està deixat. Hi ha moltes zones, jardineres, places que estan abandonades i no és d'un dia, han passat mesos i mesos per veure-ho. Un exemple és la plaça del Bon Repòs, tota la jardineria està totalment deixada, les herbes no són d'un dia ni d'unes hores, allò fa mesos que està així. La plaça del Mercat, que dona baix quasi el restaurant La Quadra, allí està totalment abandonat. Ja no només el dels estornells, que l'altre dia ho denunciàvem per les xarxes socials. No, no és la neteja dels estornells, que es pot netejar cada dia o no, no ho discutirem, creiem que no, però hi ha, per exemple, deixadesa de palmells, de les palmeres, de males herbes, d'arbustos que ja arriben quasi a ser arbres, i creiem que això no es pot comportar. Vull dir, la mateixa plaça de Bahia Blanca, contenidors que estan bruts, que estan deixats. Un altre tema que també és molt important, que ja fa temps que l'anem denunciant, és el tractament cap a les palmeres. No s'ha fet cap tipus de tractament. De les 9 palmeres que hi havia a Pixabà, que 5 estan mortes. Al mercat també hi ha palmeres mortes i crec que són de les més antigues que hi ha del municipi.
Una palmera d'aquestes estem parlant d'un valor de 6 a 12 mil euros.
Sí, sí. I creiem que, per exemple, per aquests casos no hi ha diners, però per altres casos hi ha diners. Este seria un exemple. Després també hem avaluat com ha anat la campanya de Nadal pel que fa al comerç.
Permetem, Sara, abans d'entrar del Nadal, voldríem incidir que a banda del casc urbà, que és molt important, però és un tema de neteja,
clar,
també. Per exemple, l'altre dia vam anar, la Sara i jo vam anar amb els altres tres regidors, vam anar a l'acte de la Cala Cultura, que des d'aquí també ens ha de felicitar a l'escriptor que va presentar la novel·la, l'Enric Martí, de La Gran Mentira, no? I quan baixàvem les escaletes, el que diem les escaletes de colors, que havia allí unes escales noves i hi ha un gran escut. Aquell escut, m'ha fet gràcia, s'ha deixat parell, diu, aquest escut que és...
Sí, no es veu.
Vam estar intentant mirar que era l'escut i l'escut no vam veure'l, perquè és que hi ha dos dits de merda i no es veu ni l'escut. Això és que ja no és un tema ni d'estornells, ni és un tema del govern d'abans, ni és un tema de deute, és que és un tema de que el poble està deixat. I a banda d'això, em fa gràcia, perquè quan vam estar allí, sabeu que a la Cala Cultura, quan s'acaba l'acte, es fa un vermut i vaig estar parlant amb una senyora de les Tres Cales i una senyora de Calafat. I la senyora de Tres Cales estava indignada, que em va dir textualment, i ho puc dir perquè és que aquesta persona és capaç de vindre aquí, perquè em va dir, he anat a parlar amb l'alcalde, i com que no m'escolta, em vaig anar a parlar amb l'alcalde, i al moment que parlo amb l'alcalde, diu, ja s'ha presentat també l'Antonio Espuny, diu, no pots parlar amb l'alcalde si no ve l'Antonio Espuny al seu costat. Això ho dic per aquella senyora a mi, no? I em diu, és que estem ficant el xalet en venda, i ja comença a haver molta gent com ara jo que estem ficant la xaleta en vendes, gent que està empadant al poble, i on volem anar cap al sur o cap a altres llocs, diu, perquè això no es pot tolerar. Diu, avui mateix una senyora gran que volia vindre aquí a la Cala Cultura ha sortit de casa per a passejar algú, jo m'he sortit de casa, trenca la clavícula. Per què? Perquè són tants els clots que hi ha que aquella dona ha caigut, s'ha trencat la clavícula. Està a les Tres Cales, als carrers, que fa fàstic. Cada vegada hi ha més forats, cada vegada hi ha més brutícia. A Calafat el mateix, però tornem a repetir el que dèiem abans. Si les úniques persones que teníem abans de la brigada de les urbanitzacions els van fotre fora i no els van mantindre, home, si ja que no fotem fora ningú, fem-ho per tots igual. O què passa? O és que la gent, o és que aquestes dues persones de manteniment de les organitzacions i la coordinadora que coordinava tota la tasca de les organitzacions, 2+1, estem parlant, són els únics que vam tindre que fotre fora. Per què? Perquè no els hi creiem bé? Perquè eren de les organitzacions? Perquè eren de Tres Cales? Perquè eren de Calafat? Que no és poble, això. Que no es mereixen, que no paguen impostos com nosaltres. Quanta gent del poble, a banda de veure el poble, tenim xalets a les Tres Cales, que el lloguem a l'estiu, guanyem uns calerons que ens van molt bé per passar l'hivern o per pagar els estudis dels fills a la... o per pagar els estudis dels fills a la universitat. Cuidem les Tres Cales, eh? Cuidem Calafat, però torno a repetir, i Sant Jordi, i Marina de Sant Jordi, i Roques Dorades, perquè comença a haver molta gent que s'està venent els xalets per marxar, eh? Perquè no es pot estar per allí. Això vol dir que arribarà un dia que no podrem llogar els xalets a l'estiu, i que la gent comença a pensar a quanta gent del poble també, que viu al poble, afectarem les seves butxaques si no lleguem els xalets a l'estiu, que molta gent sabeu que diu la meva pensió és el xalet que tinc a Tres Cales, o a Calafat, o a Sant Jordi. Hi ha una deixadesa absoluta.
Sí, i avaluant, com dia abans, la campanya de comerç d'este Nadal, hem estat parlant amb diferents propietaris de comerços i creiem que no s'ha promocionat en absolut la campanya de Nadal. Vull dir, els altres anys sempre s'havien posat Nadales, alegrava una mica les compres, feia una mica d'il·lusió, no?, en aquestes festes tan importants. D'altra banda, tampoc s'ha fet cap tipus de sorteig dels comerços, sí que era una cosa privada perquè organitzaven els comerços, però crec que si no hi ha una persona, un regidor capdavanter que faiga promoció del comerç, mai se lligaran els comerços, mai hi haurà unes ganes d'associar-se, i crec que fa falta un lligam entre els comerços, donar alegria, donar il·lusió, perquè creiem que este Nadal s'ha deixat desaprofitar. Vull dir, no pot ser que es faiga promoció d'un pessebre de Vandellòs, de l'Hospitalet, que ja està molt bé, que és molt bonic, i que no es faiga promoció de res de la cala, amb tot el que tenim aquí, que vivim del turisme, del comerç, de la pesca. Vull dir, és que Per a nosaltres és vergonyós. Creiem que aquesta campanya s'ha deixat perdre i no, no s'ha promocionat en absolut.
I a banda de promocionar actes a Hospitalet de Vandellòs, també, també des de l'Ajuntament també han promocionat actes al Perelló, com és una obra de teatre.
I també
s'està promocionant amb el Muri, també una empresa del Perelló, que està molt bé, però el problema és que primer són els empresaris del poble, primer són els actes del poble. I jo pregunto, que no haguen Nadales públicament és per una raó ideològica? És que és per una ràdio ideològica o és perquè donaven els altaveus o és perquè algú se va oblidar? Mos agradaria saber-ho també. Però el que està molt clar és que molts comerços, no un, dos o tres, molts comerços mos han dit, com a mínim les Nadales alegraven, donaven una mica de vida. És que este poble, pels carrers, feia molta pena estos dies del Nadal. I els comerços tancats, parleu amb els comerços. Però clar, la pregunta és, qui és la regió de comerç? Me la sabríeu contestar? Si no m'equivoco, la regió de comerç, o no n'hi ha, o és alcalde. I pensem que el comerç, el poble, és més important, perquè l'alcalde prou feina té, entre l'alcalde de la Cala i vicepresident de l'AMI, prou feina té de voltar per Barcelona a tots els actes de l'AMI i fer d'alcalde aquí, que a més també porta turisme i comerç, i això al final se nota. Com també porta les urbanitzacions, també es nota. Pensem que l'alcalde ha de fer d'alcalde i ser, a més, vicepresident de l'AMI, que faci vicepresident de l'AMI. Però ha d'haver un regidor de turisme, ha d'haver un regidor de comerç i ha d'haver un regidor d'urbanitzacions. Perquè s'està notant amb les tres coses que he dit ara, les tres.
Sí.
Turisme, comerç i urbanitzacions. Regidor responsable l'alcalde, i es nota. Pues perquè per molt bon alcalde que sigui, no pot arribar a tot arreu.
Uh-huh. Apuntar que la promoció d'alguns actes de fora del municipi no és de l'Ajuntament, és de la Cala Ràdio i la Cala RTV com a mitjans de comunicació, sí, municipals, però evidentment des d'àmbit informatiu. Apuntaven ara a algunes propostes, creiem que és interessant, que s'ha de... Entenc que des del grup municipal poden aportar algunes idees. De fet, a través de les seues xarxes socials hem vist alguns escrits sobre centre ocupacional i sobre d'altres aspectes del municipi. Li preguntàvem justament en el darrer Parlem-ne abans de l'aprovació de pressupostos i deien no podem fer aportacions perquè no sabem quines són les quantitats econòmiques en les quals l'Ajuntament es pot moure, però sembla que sí que han donat algunes idees i no des del terreny econòmic sinó purament del aspecte físic.
Sí, bé, nosaltres hem sentit, perquè tampoc ho sabem, tampoc hem estat informats, que el centre ocupacional en principi tancarà aquest any, tristament, perquè crec que va ser una de les coses molt importants que van fer aquí a l'Ametlla de Mar. Jo recordo que vaig ser Bovilla i va ser l'any que ho vam inaugurar i és un centre que fa molt de goig. Evidentment, esperem que no es tanqui i si es tanca, creiem, i han fet nosaltres una proposta des de les xarxes socials, creiem que este centre pot ser reubicat al Racó dels Joves, l'associació juvenil, que està una mica desbordada, per no dir totalment, ja que s'han apuntat molts de joves i a l'edifici de Bahia Blanca queda petit i no hi caben. No? Així com també l'edifici de Bahia Blanca, que llavors fos reubicat per altres associacions que puguin estar allí o entitats culturals en un espai una mica més petit, no? I que puguin estar millor. D'altra banda, també, nosaltres hem estat treballant en diferents propostes que a vegades no requereixen inversió.
No costen diners.
No costen diners o poden costar pocs diners però que poden donar un servei molt important. Sobretot en l'àmbit de formació i joventut, crec que no tot és festa, no? Jo que he sigut universitària m'he trobat en casos i estudiant, que crec que aquest àmbit de gent jove, no?, que està estudiant fora del poble, quan ve aquí a l'Ametlla es troba una mica desemparada perquè no té un espai per estudiar, sobretot els caps de setmana. Evidentment, durant la setmana hi ha la biblioteca i el telecentre i per mi és un espai perfecte per estudiar. Creiem que en caps de setmana se podria fer un programa de pràctiques d'estudiants que estiguin en actiu i llavors se podria donar una remuneració mínima, perquè seria un contracte laboral de pràctiques, i a final de curs se podria donar un certificat, no? Vam parlar d'un certificat, és a dir, que constés com a currículum que havien treballat per l'administració.
Podríem dir una mica com passa a les universitats on hi ha,
sí,
també els
a les
becaris,
biblioteques, molt bé, els becaris. Seria una espècie,
correcte,
de becari en cap de setmana. Esta persona podria obrir els caps de setmana, al mateix temps podria estar estudiant, el servei de biblioteca s'aturaria, és a dir, El servei de préstec s'hauria d'aturar, evidentment, i aquesta persona només seria encarregada d'obrir i tancar la biblioteca. Llavors, els estudiants en dissabte i diumenge, tot el dia, és veritat que la biblioteca està oberta el dissabte, no? Al matí, pues, tot el dia, i el diumenge també, i en època d'exàmens, tindrien un espai per anar a estudiar, perquè crec que és un espai important i que al final tots els que estem estudiant i a casa no podem, acabem anant en un bar, en wifi, i crec que la cala té espais per aprofitar-los, no? I aquesta és una de les propostes que volem presentar.
Les han presentat ja al govern municipal?
No.
O encara no? No,
estem treballant i esperem al pròxim ple ja posar-les.
La Sarai, i som tan bondadosos que no ens importa si avui mateix ho diem i la gent ho escolta i ho fan demà mateix.
Encantada.
Tot el que no volem és ficar-nos medalles, ens és igual si ho fan després. Ja presentarem la moció per fer-ho, però l'important és que es fes. I això han sigut petites accions que la Sarai, de parlar amb la gent jove, ens han demandat, que no costen diners, no valen diners, simplement és voluntat de voler-ho fer, i que no m'ho digui que no es pot fer. Perquè ben bé que hem pogut ara, que no es faran les festes, quan diuen que no hi ha diners, i no ho farem al poliesportiu, ho farem a l'embalat. No hi ha diners, però farem un nou embalat. I a més, no hi ha diners i vam criticar tot el que es feia abans, però resulta que la cala gestió segueix existint i estan funcionant com sempre, tot igual. No ha hagut cap canvi la cala gestió. Tant que ho criticaven, resulta que la cala gestió segueix sent una eina útil per l'actual equip de govern, que ja està bé, però diem, resulta que abans, per quadrar els pressupostos, se mos dia que el tema de la venda de les parcel·les que tenia la cala gestió, que això era un tema per guardar pressupost, perquè això no podia ser, i es criticava es dia per activa i per passiva. Però resulta que els actuals pressupostos han ficat també la venda de les parcel·les per quadrar els pressupostos. Què passa? Que tot el que es feia abans se criticava tot, i ara d'on dijo Diego, perquè estan fent tot el mateix. O sigui, la mateixa venda de les parcel·les que es feia a la cala gestió, que ho criticaven tant i dient que allò fins i tot era immoral i fins i tot dient que era il·legal i parlaven de coses fosques, resulta que ara la cala gestió segueix funcionant tot igual. I a més també fiquem per quadrar els pressupostos la venda de les parcel·les. En un moment que potser ara costa molt més de vendre les parcel·les que abans, per quadrar els pressupostos. Per què? Perquè, pues perquè hem de seguir... com que realment no s'està fent res per rebaixar el deute, ells saben que si no fiquen aquesta partida, els pressupostos no se'ls aprovarien perquè estarien descompensats completament. Què vull dir? Que no s'està fent res per tirar el poble endavant. I és una pena, ho diem des d'aquí.
I això no costa diners.
Això no costa, exacte. El tema
un
de...
programa de becaris no...
No costa diners. És imaginació, és tindre ganes de fer les coses. El tema de la Candelera, el tema de l'embalat, si voleu, no parlem, no passa res. Està bé que el faci, no el volem fer-lo. Però després resulta que el dinar dels avis, si no m'equivoco, el farem al poliesportiu.
Si no hi ha seguretat per fer l'embalat, no hi ha seguretat per fer un dinar de jubilats. És el mateix.
Claro.
És que hi ha coses que són molt incoherents. Mm-hmm.
Temes d'àmbit municipal que han analitzat els regidors de Convergència i Unió. Si els sembla, fem una línia divisòria en aquest tram final del programa, perquè aprofitant també que estan avui amb nosaltres, volem parlar també com a associats del nou partit PDeCAT. Saben que es va formar també aquesta executiva local en la qual la regidora Sarai Pastor n'és la presidenta. També, senyor Gómez, vostè forma part del comitè nacional del partit, i parlar una mica de què estan fent a escala local en aquesta nova formació demòcrata.
Sí, mira, nosaltres estem fent una aposta molt clara de renovació a nivell intern del partit, com s'està demostrant. I jo fins ara he estat, soc l'actual cap de llista del grup municipal, soc el portaveu, i havíem d'escollir una nova agrupació local amb una nova cap local. I aquí no és una cosa d'homes o dones, és una cosa de qui pensàvem tots que era la millor persona, i ens vam reunir tots i vam creure convenient que la millor persona, per ganes, per preparació, per tot el que comporta al seu voltant, que és una persona amb molta il·lusió i el que ens genera, honesta, honrada, vam pensar tots que la millor persona era la Sarai, i per això vam fer la proposta, vam obrir-ho a tots els militants, qualsevol militant se podia presentar, ara diem associats, i així va ser la proposta de la Sarai amb un comitè local que ella va buscar-se, del qual jo també formo part i que estic molt orgullós, i bueno, i la vam escollir per unanimitat, i penso que és una forma molt bonica de demostrar que realment el nostre projecte no és un projecte de persones, no és un projecte unipersonal al qual el senyor Joan Pere ocupa tots els càrrecs, sinó que el senyor Joan Pere és el cap de llista i la Sarai és la cap local, i aquí treballem en equip perquè tan important és Joan Pere com és la Eva de l'Amo, com és la Eva Maria, com és la Sarai o com és Josep Maria Callau. Som un equip que treballem en conjunt i aquest equip va decidir i van pensar tots que la millor candidata en aquests moments havia de ser la Sarai Pastor Gallar, i estem molt contents que ella ho acceptés i que guanyi les eleccions.
Si mirem a escala nacional, veiem a la Marta Pascal, si veiem a l'àmbit de les Terres de l'Ebre la Mònica Sales, a la Cala Sarai Pastor.
És una I també línia... cal dir-ho, i president de la Generalitat, senyor Puigdemont.
Bé, però refereixo estrictament a l'àmbit del partit. Eh?
Sí, sí, sí. Un to d'humor va bé, home.
Ho comento perquè sorprèn que hagi pres molt protagonisme el món de la dona en aquesta formació. Per què? Per què s'està triant un pes molt específic de la dona?
Aquí un petit incís, només. La Sarai és cap local no perquè és dona. És cap local perquè pensem que és la millor candidata, tant si fos d'home com si fos dona. Ara, si a més és jove i és dona, no vull enganyar-te, millor que millor.
No estem etiquetant per gènere o per sexe, sinó que ha sorprès aquesta renovació on la majoria de líders fins ara de l'antiga Convergència i Unió o de la Convergència Democràtica eren homes, i ara s'està treballant, diguem-ne, cap a una política de més de dones. Entenc que això també, si es veu a escala nacional, també es trasllada a escala local.
Sí, jo crec que més que qüestió de gènere, no?, que podríem dir, jo crec que quan vam estar treballant al famós Toro Verd, no?, per veure quines eren les bases del nou partit i quines eren les bases que decidíem tots els associats, simpatitzants i militants anteriors, se va veure clarament que la gent volia una renovació, volia canvi de cares, volia gent jove, gent preparada. Ha sigut casualitat, crec jo, que eren dones, que han sigut dones. Jo, en el meu cas, mai vist recolzada per un equip. Si ho hagués hagut de fer sola o emprendre-ho sola, no sé si ho hagués fet, perquè sense les persones que tens al costat, evidentment, no pots fer un projecte així. I crec que a escala nacional és el mateix. Marta Pascal és una de les candidates, per a mi, més preparades, però igual que són igual de preparats los que estan dins de la presidència del PDeCAT, per a mi són iguals. Està també Lluís Soler, vull dir, un candidat de les Terres de l'Ebre molt important. I jo crec que tots estem preparats, simplement que les coses han anat canviant i que, bueno, que ha hagut un relleu, però que sense els equips que hi ha darrere no seria possible.
Una curiositat que potser no hauria de ser realment, tot i que des de fa temps que en la política hi ha molts dels partits i en candidatures justament s'han de respectar també les xifres de paritat entre homes i dones. Quins són els projectes del PDeCAT, bé a escala local, bé a escala territorial o bé a escala nacional, que des de la formació al municipi es volen seguir o es volen treballar?
A nivell nacional, jo diria, perquè soc consell nacional a nivell nacional, com diu el nom, però seré molt breu. Nosaltres és enfortir el partit per tindre les bases suficients per aquest moment tan interessant i tan apassionant com és aconseguir un estat propi, la independència de Catalunya. Però com que estem a la Cala Ràdio, penso que és molt més interessant que parléssim de quin és el projecte del PDeCAT a nivell municipal.
Sí, nosaltres el comitè ja ens hem reunit, ja hem fet les primeres propostes, hem dissenyat unes línies per a treballar, no?, unes estratègies. Una de les propostes, per exemple, que va sortir del comitè va ser esta: cadascú tenim unes responsabilitats i hem de ser conscients que s'ha de treballar per la Cala. Els regidors treballem des de l'oposició, fiscalitzem el govern, però també poden sorgir propostes des del comitè i des del partit, no? I crec que això és molt interessant i molt important. I bueno, ja anireu veient, no sé, ho adelantarem ara mateix, anireu veient les diferents propostes que tenim durant estos mesos que queden.
Clar, perquè hem de matisar una qüestió, i és que actualment encara el plenari municipal formen part, diguem-ne, el grup municipal és Convergència i Unió. El cert, però, és que cap dels regidors... Per tant, diguem-ne, ja en aquestes formacions polítiques.
I avui,
que, per
tant... avui, Dani, tenim la gran sort, avui que és dimecres, i que no sé si pot ser perquè estem a les portes de la Candelera, però nosaltres presentarem una moció al pròxim ple, al qual demanarem ja de manera formal de passar a dir-nos grup municipal del PDeCAT. Això ja ho hem mirat jurídicament, ho tenim tot preparat, i per tant nosaltres passarem, ja no som de Convergència i Unió, no hi ha cap regidor d'Unió, tots som de Convergència, i a partir d'ara nosaltres ja demanarem al ple que de manera formal que ens diguéssim ja el grup municipal PDeCAT. Per tant, de manera formal i jurídicament i legalment se pot fer.
Per tant, també per tant, una notícia
que,
avui.
Una altra notícia que ho presentarem al pròxim ple, si mos ho deixem presentar, suposo que sí, que això mos ho deixaran fer.
Ens han deixat bastants titulars avui al temps del Parlimne. Doncs bé, amb aquest missatge ens hi quedem. Veurem si també aquest nou nom, que ha portat també una mica d'enrenou a escala nacional per decidir finalment com s'acaba configurant. Finalment sembla que ja tenim nom i, per tant, entenc que també dins de la normalitat de generar aquesta nova formació política també cal que els diferents municipis on tenen representació política els seus regidors doncs, puguin també actualitzar els noms. Senyor Joan Pere Gómez, senyora Sarai Pastor o senyoreta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Parlem-ne. Per últim, si volen desitjar aquest darrer minut, bones festes, encara sí. Que estéssim en plenes festes del Perelló, però ens queden un parell de setmanes per arribar ja a les nostres, a les de la Candelera.
Sí, bones festes als Perellos llonencs i perellonenques de Sant Antoni i nantros, com no, caleros i caleres que som, desitjar-vos unes bones festes de Candelera, unes bones festes majors i esperem menjar molts decorassons i pastissets.
Molt bé, senyor Gómez, senyora Pastor, moltes gràcies.
Gràcies.
Nosaltres acomiadem el Parlem-ne i tornarem la pròxima setmana en aquest temps de política a la Cala Ràdio amb els regidors del grup municipal de Compromís per la Cala. Mentrestant, gràcies per la seva atenció. Que tinguin una molt bona setmana.